El Xip Groc, amb Pere Bosch.
Pere Bosch, què tal, com estem? Bona nit.
Molt bé, bona nit, David.
Feia dies ara que no venies pel Tot Gira. Estava pensant...
Parell de setmanes.
Entre el final de Lliga, Copes del Rei i companyia, massa temps sense fer actualitat runner.
Sí, però ja saps que això no s'atura, per tant,
no,
d'actualitat
de
sempre en tenim.
I a més ara estem en una època, la primavera-estiu, en què hi ha moltíssima, moltíssima activitat runner.
Recordes què estàvem fent fa un any?
Que estàvem fent fa un...
Estàvem preparant el viatge a Segama.
Ja hi érem o no? Encara no hi havíem anat.
No, va ser l'últim cap de setmana de maig.
L'últim de maig, és veritat.
I aquest any també serà el 27 de maig quan es tornarà a disputar la Segama Escorri.
Quins grans records. Va, com sempre, comencem amb la repassada de la setmana.
Una repassada que hem de començar recuperant, precisament, David, una autèntica proesa que t'explicava fa dues setmanes. Te'n recordes d'aquell Rob Pope que va córrer la Marató de Londres inspirat per aquesta escena?
Sir, why are you running? Why are you running? Are you doing this for world peace?
Are you doing this for the homeless?
Are you running for women?
La escena de Forrest Gump,
eh? És aquell moment en què Forrest Gump comença a córrer i no s'atura mai, no s'atura mai.
No s'atura.
I aquest corredor va emular-lo, el va voler emular.
Sí, va córrer la Marató de Londres fent un petit parèntesi del seu gran projecte, que era fer exactament la mateixa ruta que Forrest Gump feia en la pel·lícula.
Seguint el mateix recorregut que Forrest Gump.
Sí, òbviament en la pel·lícula surt una cosa molt resumida, però ell, de les parts que se'n poden veure, va fer el mateix, va calcular la distància que havia fet en Forrest Gump.
I sortien 24.700 quilòmetres.
I 200 metres, exactament.
I 200 metres.
Per tant, l'equivalent a 590 maratons, i el repte està completat, ho va aconseguir el 4 de maig.
Is he gonna get there? Aguina trying to come between the two. And Kiprop is gonna make it. He's got another 20 yards.
I això que sents és una altra proesa que va ser en el seu dia, la que va aconseguir Asbel Kiprop, el corredor kenyà, que, com saps, és campió olímpic de 1.500 metres l'any 2008, tot i que el guanyador de la cursa havia estat Rashid Rams i ell havia estat segon. Rams el van desqualificar el 2016 per haver-se dopat. Kiprop, campió del món, tres mundials seguits, 2011, 2013, 2015. Doncs bé, ara ell també l'han enxampat, ha donat positiu per dopatge, no se sap encara per quina substància, però sens dubte un cop molt dur per qui havia estat un dels grans dominadors del mig fons en l'última dècada. Ell, de moment, ho nega tot.
Molt bé, avui al Xic Groc us volem acostar la figura d'un gran atleta. Avui farem una mica atletisme vintage. Haurem d'anar uns quants anys enrere perquè volem parlar d'una persona que les ha viscut de tots colors. Va ser atleta d'elit internacional. Va passar de manera injusta pels tribunals i ara torna a viure l'esport des de primera línia. Ell, de fet, va ser el nostre protagonista, un dels millors atletes de mig fons espanyol, perquè va arribar a ser, atenció, subcampió del món d'atletisme.
Sí, i en una cursa plena d'estrelles i que es va disputar, David, molt i molt a prop d'aquí.
A Barcelona
mateix.
A Barcelona. Ens estem remuntant a quina època?
L'any 95.
Any 95. Va, per tant, jo crec que donen unes quantes pistes. Podien donar alguna més. Era un campionat del món...
Del món en pista coberta.
En pista coberta. Uh-huh. El seu nom és Mateu Canyelles, és mallorquí, d'Inca, i el tenim ara mateix en línia al telèfon, un plaer poder conversar amb ell. Mateu, què tal, com estem?
Bon dia, què tal, com va?
Estem rememorant vida i miracles de Mateu Canyelles, que va ser tot un mite de l'atletisme espanyol, és així, del mig fons espanyol.
Home, jo no diria tant, no? Vaig coincidir en molt bons atletes i amb bona jornada, i jo vaig ser, diguem, possiblement dels bons, però del segon nivell d'espanyol. No? Però...
Mira, ara no siguis modest, ara explicarem per aquells oients que potser siguin més joves i que no et tinguin situat. Uh-huh. Ara estàvem parlant d'aquest moment, l'any 95, de fet en concret 11 de març del 95, era el moment en què el Mateu Canyelles aconsegueix el seu gran èxit.
Palau Sant Jordi, mundial en pista coberta i en una cursa, ara repassarem tot l'elenc, però en una cursa espectacular, amb només 22 anys, el Mateu protagonitza aquest final.
Ho tindrà difícil Cacho per superar Hicham El Guerrouj, el marroquí que confirmarà la seva millor marca mundial de l'any. I atenció, Mateu Canyelles, que ha aconseguit la segona posició. Atenció, Mateu Canyelles, medalla de plata.
Medalla de plata, Mateu Canyelles.
He sentit per aquí Hicham El Guerrouj,
sí senyor,
i Cacho, Fermín Cacho.
Fermín Cacho, sí, eren els dos grans favorits a la victòria. Fermín Cacho era el vigent campió olímpic a Barcelona 92, i Hisham El Guerrouj era molt jove, però després va protagonitzar la carrera que tots coneixem. I enmig de tots aquests noms que han passat a la història, s'hi cola Mateu Canyelles, subcampió del món. Com va ser aquesta cursa, Mateu?
Però això, jo sempre dic que un dia me vaig equivocar i me vaig equivocar a una final d'un Guat del Món i vaig aconseguir quedar segon, no?
Amb un final espectacular.
Sí, era una de les meves qualitats, que jo acabava molt ràpid, aquesta carrera va sortir una mica lenta, i llavors se van donar molt d'ingredients que si la corria bé pues, podia guanyar pues, a gent pues, legendària dintre l'esport, no? Com són en Fermín a nivell nacional i en El Guerrouj a nivell internacional, no? Bueno, pues, va, són d'aquestes coses que s'ajunten i aprofites la teva possibilitat amb les teves oportunitats i, bueno, pues aquesta vegada la vam materialitzar i me vaig penjar aquesta medalla que la tenc per cà nostra. Bueno, mitja, en tenc mitja per cà nostra.
Ara ens explicaràs això de la mitja medalla. Ah. Però tu ara, com la, quan recordes aquella cursa, valores la plata o penses, ai l'or, ai l'or que l'hagués pogut guanyar?
Sí, sempre he pensat. El que passa és que, clar, això ho penses en fred perquè encara no saps qui és en El Guerrouj, no? Després dius, ostres, si jo podia haver apretat una mica més, perquè clar, també era molt complicat el fet de superar. Primer de tot superen el seu campió olímpic i després superen els campions del món i després vaig a venir en Fermín. Llavors, claro, ja era massa superar tanta gent. Llavors dubtes una mica dient, escolta, que aquí està passant algo raro, que jo estic corregant massa o aquests estan corregant massa.
És que, David, escolta, què passava? Re, als pocs segons d'acabar la cursa, el periodista de Televisió Espanyola li preguntava al Mateu, Mateu, quin gran èxit, no? I això era el que responia ell.
Ya hablaba hace un momento con mi entrenador y decíamos que aspirábamos a todos. A lo mejor, incluso te puedo decir que en la última recta me ha faltado un poco de ambición, que me podía haber ido por el ganador, pero no me he atrevido. Pero a punto estaba de irme y no sé, siempre me queda la duda que si hubiera cambiado a muerte en vez de intentar conservar la plata, si lo hubiera pillado o no.
Pero ¿cómo puedes decir que no te has atrevido si estabas fantástico?
El mateix periodista, David, se'n feia creus i Mateu, que poguessis dir, home, sí, plata, subcampió del món, però hauria pogut ser campió del món. Suposo que en aquells moments, amb les pulsacions a dalt de tot, et surt el que et surt una mica, no?
Sí, però tu penses que jo dic el ganador, no? Ni conec en El Guerrouj.
El xaval este, no? Que apunta maneres.
No, de fet, la cambra ja demà, o sigui, després, quan jo estic en el meu entrenador, me diu, si t'ha ganat un tio que no va volver a ganar nada en su vida.
Home, a veure, El Guerrouj en aquella època
no, era
estava
molt jove, clar.
Apareixent, no el tenia massa controlat la gent, no?
No, bé, bueno, ell ja havia corregut, ja tenia la segona millor marca del món, i aquell hivern, aquest estiu següent, en l'any 95, mateix 95, és quan guanya en el Morteles a final de sa, bueno, el que és ara la Diamond League, és i és quan ja es canvia generacional, no? Després ja cau a Atlanta i no queda campió olímpic l'any següent, però bueno, ell ja aquí en aquest moment és quan se produeix el canvi. És la primera.
És la primera, sí, sí. El seu gran èxit, recordem, són les dues medalles d'or, 1.500 i 5.000 a Atenes 2004, i aquí estem parlant de l'any 1995. Tu l'any següent, el 96, et vas proclamar campió d'Europa en pista coberta a Estocolm, però la teva carrera va ser més aviat curta. Mateu, què va passar?
Jo era bon atleta, també era bon estudiant, i van començar a oferir-me feines de per aquí i per allà, i bé, pues, no sé, no era d'aquestes persones que tenia la idea de ser un atleta professional tota la vida, i quan vaig acabar la carrera universitària i demés, pues em vaig dedicar ja a la part més professional i ja està.
Per tant, carrera curta, amb un gran èxit, però, que és aquesta medalla de plata en un Mundial en pista coberta, però, David, abans ens ho deia el Mateu, la tinc a casa, la medalla, però, bé, de fet, en tinc mitja. Tu tens mitja medalla.
Mitja medalla?
Què va passar?
Bé, vosaltres ho heu dit abans, crec que heu xerrat el tema judicial, no? Jo, en fica política, m'ha trobat ficat en tots els líos aguts i per haver a nivell judicial, no? Llavors, bueno, hi ha un moment determinat que aquest imputat en quatre casos i me demanen un muntant de 16 anys de presó.
Tu eres conseller d'Esports de Mallorca i et van implicar injustament, finalment la justícia ho va demostrar, però en un cas de corrupció.
No, un no, quatre.
En quatre casos de corrupció.
En quatre casos de corrupció.
De fet, va haver de viure el Mateu escenes com aquesta.
Llibertat sense cap tipus de medida cautelar i sobretot donar les gràcies per el tractament que han tingut els temps que hem estat esperant aquí de dins.
Això és sortint d'un jutjat a l'illa de Mallorca, un dia que havies anat a declarar al jutjat.
No,
i suposo...
no, declarar no. Aquí m'havien detingut.
T'havien detingut, exacte.
He estat 8 hores o 10 hores a un calabozo, que després vaig poder demostrar que això era... denunciar, que de fet ho vaig denunciar, no? que havia hagut un pacte entre els meus companys de partit que m'havien implicat en corrupció en una institució que jo mai havia posat un peu en aquella institució, o sigui, que va ser com una cosa totalment de pel·lícula, no? Que te denuncien a tu, és com si tu t'havessin denunciat ara perquè falta material a una altra, a una ràdio que no ets teva, o tu fas
feina sí, cada dia. Però aleshores, Mateu, el tema de la mitja medalla, com va anar tot plegat?
Sí, bé, això resulta que no. Tu te trobes... No s'han de remuntar en el passat, tu te trobes en tot el follon que hi havia a Espanya, tothom imputat, tothom no sé què, i jo no me fiava massa. Llavors vaig a demanar a un amic meu, que entrenava jo, que veurament si me podia representar, no?
El Toni Martínez.
Antoni Martínez, ell era corredor de 800 com jo, bueno, era corredor de 800, jo de 1500, entrenàvem junts, i jo me'n vaig anar a ser Blume i ell se'n va anar a Alemanya amb un Erasmus a estudiar, pues, a abogat, no? I va estar 2 o 3 anys per allà, jo vaig estar un parell d'anys a Madrid, i quan varen tornar, pues, jo vaig tornar com a subcampió del món, i ell va tornar com un bon, com un gran abogat, no? Bé, les circumstàncies no el varen trobar, i durant 6 anys varen haver demostrar que jo era innocent, sinó desmuntar tot un entramat que s'havia tallit en el meu entorn i en el qual m'intentaven inculpar de coses que al final, bueno, doncs ells estan condenats i jo no. Bé, han estat 6 anys, van ser 6 anys molt dur, i al final ell me deia, ostres, que jo ho sabia, no? Hi ha coses, l'esforç que va fer aquest amic meu i aquesta gran abogat, pues no se podria pagar d'una manera material, no? I bé, pues, quan va acabar tot, a la sortida de jutjats, pues, li vaig donar una caça, no? Més o menys papà era... Bueno, o sigui, és a dir, jo me'n vaig anar a Madrid per ser un bon atleta, tu te'n vas anar a Alemanya, pues ara que han tornat jo m'he aprofitat de que tu vas renunciar en els teus somnis deportius per ser un bon abogat, i com que jo m'he beneficiat d'això, pues és just que jo també te doni la meitat d'aquell somni que vaig aconseguir en els que tu vas renunciar, no?
Per tant, tu vas anar a una joieria, entenc, i vas demanar que partissin la medalla.
Vas fer partir la medalla, eh? Ostres, sí, quin gest més bonic.
I dius, bueno, tindrem una història de superació i d'amistat.
Que... I tu tens una medalla partida en dos. Bé, tens una meitat i ell té l'altra
meitat.
No deu ser
fàcil renunciar a una medalla que t'havia costat tant d'aconseguir, renunciar a la meitat.
Jo almenys no havia sentit mai aquesta història amb algun atleta que hagi volgut compartir una medalla, però que físicament l'hagi partit. Em sembla un detall molt bonic.
Ja, però tu penses que si va costar guanyar-la, no et digo el que va costar sortir del lío aquest.
Clar, 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 clar. Afortunadament em vas poder sortir.
No, però així, jo tinc la idea. Pensa que ara jo també estic a la Federació de Departament de Desarrollo, estava en els temes de valors i de més, jo deia, tu i jo podrem explicar als nostres nanos pues una història d'esport que no té res a veure no en guanyar o perdre, sinó que té a veure amb amistat, en superació, en fer les coses correctes i de més. És una història que jo li podré contar al meu nano quan vegi la meitat de la medalla i m'expliqui per què no m'has entès la meitat.
Clar.
Li podrà explicar el seu quan tingui l'altra meitat, no? Li podrà dir, pues te'n vas a casa teva i te veuràs l'altra meitat.
I veuràs l'altra meitat de la medalla.
Fixa't, doncs... David, que ens deia el Mateu, parla molt del seu fill, de les noves generacions que pugen, perquè ara ens ho deies, estàs a la Federació Espanyola d'Atletisme portant les noves generacions, les noves lleves d'atletes espanyols.
Ets formador, eh? Hi ha bona fornada? Tindrem atletes en el futur...
De 1.500, per exemple.
De 1.500?
Bé, és curiós el que està passant, perquè... Des de la federació treu una estadística en el qual treu la mitja dels 10 primers juniors i la mitja dels 5 primers juniors, no? de cada any. No? I és vera que durant molts anys aquelles fornades 69, 70, 71, 72, o sigui, estic xerrant Fermín Cacho, Reyes Esteves, estic xerrant d'aquestes fornades, mai havien estat superades en la mitja dels millors de les marques que aconseguien a categoria júnior. Però fa 3 anys aquestes mitges s'estan superant. O sigui, en teoria, hi ha una nova fornada que a nivell júnior ja està traient millors marques que el que varen treure aquella
generació.
Allà dels anys 90.
Per tant, vols dir que en un temps d'allò 5 anys poden haver-hi de nou migfundistes de molta qualitat?
Hi pot haver, per almenys és la matèria prima, ja, i ara en veurem si... Poc a poc.
De catalans, algun, de destacat?
Sí, n'hi ha un parell. De fet, n'hi ha un parell. De fet, ara el millor migfondista que hi ha és català, que és un Adel Merchat, o sigui, que aunque està aquí ficat a Madrid, és ell. Però així, hi ha joves i bé...
Però em refereixo d'aquests júniors que comentes, algun català que diguis aquest, se'n parlarà, i és català.
Parell. un parell. No me'n record, sé que hi ha... Sé qui més record és na Júlia Piedra, que va batir rècord de 3.000 l'altre dia, fa res, i va batir amb una facilitat increïble, no? I hi ha una altra, no sé com, són Júlia Sapelló, no m'ho conec, i també va batir rècord d'Espanya de 1.000, i són gent que va... apunten moltes maneres, o sigui,
doncs...
aquí rècords històrics.
Sí,
no?
Sí, doncs
a veure si poden caure algunes medalles
tenim,
més.
Tenim fornada i, per tant, és bo que ens ho digui la persona que es dedica a això, que els està,
no, i a més,
que els està formant.
A català ja t'he dit que és puntal dintre d'aquest.
Sí, no? Sí, sí. Mm. Molt bé, escolta, Mateu, un plaer conversar amb tu avui d'atletisme, de passat, però també de futur, i que les coses segueixin anant bé. M'ha agradat molt conèixer aquesta història de la mitja medalla. Mateu Canyelles, un plaer, una abraçada.
A vosaltres.
Vinga, acabarem, com sempre, fent l'agenda de la setmana. Què ens espera els pròxims dies, Pere?
Home, curses que ja es posen una mica coll amunt, curses llargues, per exemple, que et semblen els 105 quilòmetres de l'Ultratrail Estels del Sud a Arnes, a la Terra
Alta. Aquesta, ha de ser guapa.
Ha de ser xula per allà, pel massís dels Ports. Una cursa dura, tenim també la cursa de les Gavarres a Girona. Hi ha 10 i 20 quilòmetres per escollir. Tenim el trail running, la Fallada, al Pont de Suert, de 10.200 metres, i finalment... una marató, la marató, però que es fa a Montserrat.
Marató de Montserrat?
El massís de Montserrat. Comença a Monistrol. Són 2.550 metres de desnivell positiu. Per tant...
dura.
Sí, una marató no per iniciats.
Gràcies, Pere.
Vinga, bona
nit. Adéu-siau.